Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I no es tracta d'espantar ningú, bé, l'estiu, que és una època, diguem-ne, especialment donada a un cert relaxament emocional, però també, a la vegada, com moltes ocasions ens han recordat els mitjans de comunicació, l'estiu, l'escalfor, són èpoques també en què els ànims s'alteren d'una forma o altra i acostumem a tenir, com a fets noticiables, situacions personals que acostumen a sortir a la portada dels diaris per, com a mínim, per un ambient negatiu més que positiu. En qualsevol cas, s'acosta l'estiu, s'acaba el curs escolar i també s'acaba el nostre curs de temps de família que ha viscut a cavall de molts temes al llarg d'aquesta temporada. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació David, com sempre, al carrer Pau Barraveig, número 16, en una temporada que hem parlat molt del jo i els altres i jo, eh?
Sí, de quan necessitem els altres, altres, no? Per tot.
Per tot?
Sí, fins i tot per odiar-los. Per queixar-se dels altres.
D'acord, és a dir, que aquells que acostumen a dir en veu alta que a mi no em fa falta ningú, bueno, s'autoenganya.
Això li diu algú, no?
Això li diu algú, no?
No? Si l'has de dir a algú, escolta, jo no necessito ningú, necessites a l'altre per dir-li que no el necessites.
D'acord, ens enganyem d'alguna vegada moltes vegades, eh?
Ara, ens enganyem amb moltes coses. Primer, perquè no sabem massa bé com ens veuen els altres, també veiem els altres d'acord amb el nostre cristall, no? Les ulleres que en portem, però de tota manera la presència d'aquest altre ens ajuda molt a saber qui som. Per exemple, els adolescents ho deixen molt palès, o sigui, ells no paren de parlar de gent, de trobar-se amb gent, no? Amb el Facebook i abans del Facebook, i sempre estan parlant del que fan els altres, els altres pares, els profes, els companys, que és una manera de discriminar-se dels altres i d'identificar-se també per via positiva amb els altres.
Segurament el que ha canviat més és que ara ens podem relacionar amb els altres sense veure'ls directament cara a cara, no?
Sí, efectivament, que la tecnologia que sí, ha introduït tota altres possibilitats de comunicació. Que ja anirem veient, no? Les seves molt llamineres, que es veu molt les avantatges, però em sembla que ja aniran sortint els preus que també es paguen per aquestes coses.
N'hem parlat també aquest any i de la importància que assenyalava en Roman en més d'una ocasió de veure la gent cara a cara, de parlar,
sí.
De que es pugui parlar davant per davant.
Exactament. No, aquesta qüestió de parlar pel mòbil,
exacte.
No és parlar.
Això ens ho deies així, eh? Sí. Parlar pel mòbil, parlar per Facebook, parlar per...
A
no ser que estiguem parlant d'un familiar que està a 2.000 quilòmetres de distància i que això pren una dimensió diferent.
Sí, però diríem, la parla és una possibilitat de llenguatge, així com l'és l'escriptura. Però si un escriu, no parla, escriu. Però és tal la... com dir-ho, la banalització de les coses, que un, o sigui, que es pot dir divinament que un escrivint amb els dits està parlant amb algú que ni tan sols el té davant, ni el veu, ni està connectat de cap manera per poder parlar, ni està callat, diríem, no? Estic parlant amb algú però estàs callat,
o sigui que ens diràs, ens, diguem-ne, relacionem molt més que abans, però la qualitat d'aquesta comunicació...
Clar, o sigui, interactuem molt més, probablement, no? Ens intercanviem més missatges...
Més continguts, més
però,
el que
clar,
sigui.
Això no implica més vinculació ni millor vinculació. Pot ser operatiu en un moment determinat. O sigui, jo no sé si a tu t'ha passat, a mi m'ha passat en situacions d'organitzacions, una en la que estic, que ens comuniquem molt per mail, i som com 20 o 30 en la comissió organitzativa... I arriba un moment que estem tots perduts i aleshores, vinga, ens trobem, clar,
perduts en el sentit que ningú sap què ha enviat a l'altre i l'altre que ha contestat que arriba, aquí
exactament, que hi ha un lío, no? I resulta que, clar, has de quedar un dia a Barcelona a les 10 del vespre, yeah. Dius, vale, un rotllo, dues hores, però escolta'm, estem allà dues hores i queda tot claríssim al cap de ben poc, al cap de ben poc, perquè diríem la interacció personal i grupal dona una possibilitat molt més rica, és més clara, o genera confusions a les que estem més acostumats, que ens despistem menys, ja sabem més a què atendre, et situa més. També és veritat que forma part del problema de les noves tecnologies, que som una mica neòfits i la fem servir probablement no prou bé.
Home, fa 50 anys, en el cas d'existir aquest programa, estaríem parlant, Roman, de les cartes.
Del gènere epistolar.
Exacte. De les cartes o de les converses.
Exacte.
I si això fos fa 30 anys enrere, parlaríem més aviat de cartes, converses i telèfon. I ara, diguem-ne que les cartes no acostumen a ser moneda corrent.
No, o sigui, hi ha, per exemple, la gent més gran que quan escriu mails ho fa tipus carta. Hola, estimats, tal, no? I comença a escriure, és una carta e-mail. Però diríem que el mail té una altra estructura i els SMS ja no direm, i els WhatsApps, que és ja, o sigui, també és veritat, és a dir, no? Comences a mirar i dius hola, però si ja no sé quants missatges. Aleshores ja ni dius qui ets, ni dius hola, cada vegada es va sintetitzant cada vegada més per anar directament a això que es vol dir, no? Com si fos una informació concreta.
Per algunes coses, sí.
Va bé, perquè és pragmàtic, no?
D'acord. Però diríem, que ho utilitzem per tot?
Exacte, no. El problema és que hi ha situacions que són més complexes, que requereixen més d'anada i tornada. Jo, per exemple, en la meva professió, amb el tema dels pacients, sí, m'implica una complicació, perquè cada tant tinc que reparlar de com va aquesta, que hi ha coses que per SMS no poden ser, no? Unes històries, i dius, bueno, ara com li contesto? No, perquè jo...
O sigui, aquella frase clàssica, també de fa molts anys, dels que deien, no, és que això no ho vull parlar per telèfon. Vull que ens trobem i que ho parlem i que tal.
Bueno, ara potser la frase és més aviat al revés.
És al revés.
Sí. No vull parlar, personalment ja n'hi entrem, no vull parlar per telèfon. Vull enviar un missatge, que és unidireccional, va de mi cap a tu, ja està, i tu em respons.
I què passa, que així ens estalviem un mal moment?
Així ens estalviem
veure
fer la trobada intersubjectiva. És a dir, jo, si jo et truco, dic hola Vicent, i tu em dius hola, dic ostres Vicent, què et passa? No? Però si tu m'envies, Roman, vine a 9:15, dic, jo no sé si tu estàs bé, estàs malament, ni m'ho pregunto, em quedo només amb el concepte o amb el contingut del
però
missatge.
Però sí que és cert que ara més que mai podem trobar molts mitjans per dir alguna cosa a algú sense haver-nos el de trobar cara a cara.
Clar. I a veure, els adolescents et ho diuen, ostres, que es
crien cada ser, una... I això deu ser bo i dolent.
Això porta conseqüències. No és innocent.
No és innocent.
No. Jo crec que... O sigui,
no és innocent en el sentit, ens dius, que tots hem d'aprendre a que determinades situacions les hem d'assumir en un cara a cara.
Clar.
Forma part de la vida, això.
Sí, forma part de la vida social.
Social.
És a dir...
Hi ha d'haver la possibilitat que en els mals moments o en les males coses tenir, no sé si dir aquell valor, o alguns diran el valor, la valentia, o el que sigui, de... un cara a cara davant,
sí,
d'afrontar-ho.
Sí. O sigui, justament tot això té molt d'evitatiu. Té molt d'evitatiu. I diríem, val, hi ha coses que ja va bé d'evitar, no?
Sí,
no per temps, sí, no cal, però diríem que
hi ha coses que no.
Que hi ha coses que no. I s'incorren en molts abusos d'aquestes qüestions. No sé, jo trobo que una persona, inclús la conversa telefònica...
Vols dir que no es poden tancar qüestions emocionals amb un missatge de correu electrònic o...
Això ja em sembla... Sí, o sigui, o com et diu, no, hem quedat, ara sortim pel Facebook. És a dir, ja hem quedat pel Facebook de que estem sortint. Després, quan ens tornem a trobar, ja estem sortint, i tampoc cal que en parlem gaire, perquè ja estem sortint. O deixem de sortir. T'enteres perquè en Facebook ja ha posat single. O sigui, quan abans posava compromès
o que sigui.
El que fos.
Sí.
Aleshores, que, és com sempre.
Que ho estem, ho estem exagerant, aquesta, no sé si, exhibició o projecció de la vida personal
Jo crec que és com tota novetat. Mira, sembla que un bon exemple és quan es va intentar implantar els ordinadors a tots els instituts de Catalunya.
I t'ho pregunto així perquè, per una banda, cada vegada hi ha un marc legal més contundent que defensa, òbviament, la privacitat de les persones. I per una altra, hi ha l'existència d'unes xarxes socials en què, d'una forma molt comuna, hi ha persones que, vaja, exposen el que altres considerarien la seva privacitat en més d'un cas, no?
Bueno, és que forma part de les coses que s'han relativitzat moltíssim. I, no? És què és el privat i què és el públic. Això s'ha relativitzat d'una forma enormement.
Perquè socialitzar no vol dir exposar la vida privada públicament.
Bueno, això és com quan ho fem personalment. Hi ha gent que és més donada a ensenyar,
explicar-ho tot.
Exactament. Hi ha altra que és més reservada. Però jo crec que aquí hi ha un punt que és el de la imatge, no? que facilita o potencia el que s'ensenyi més, perquè les imatges són per ensenyar, no? Bàsicament. No, el que s'ha de veure.
D'acord.
I d'aquí, jo crec que s'extén molt, s'extralimita, és a dir, en tots sentits, jo no crec que la cosa sigui ni bona ni dolenta per si, sinó que depèn molt dels usos i dels abusos. I estem en moments de molts abusos de molt tipus i això genera, per altra banda, unes dependències enormes, és a dir, els joves, o sigui, en el cinema, l'altre dia sortia en la revista, en la Times, que els teenagers americans que condueixen, el 30% reconeixen que fan texting en el cotxe. És a dir, que van conduint i escriuen textes mentre condueixen. Que dius, vale, ja no, ja, posar-te el telèfon ja, òbviament, no? Ja, això ja deu ser el 95%.
D'acord.
En el cinema, estiguin on t'estiguin. És a dir, estan en les converses. És una cosa que és també, que si no, com tot, que si no es controla, que si no s'ordena, ja que parlem d'ordenament, és disruptiu, desordena, és invasor, és intrusiu, és excitant. Vull dir, no et deixa tranquil. Si nosaltres anem conversant i entre tant a tu et van arribar missatges i a mi també, quina conversa tindríem? No, però sí, t'escolto. Mentira, t'escolto amb una orella. L'altra ja està pel text.
Sí. Refereixes a aquelles trobades o aquells dinars en què es menja i es contesta o es parla i a la vegada s'escriu.
No, que no, o sigui, un altre cop, que no estem pel que hem d'estar, llissa, llanament, tranquil·lament, plenament. No? És com això, aquesta espècie de corre, que s'ha de fer molt, no se sap massa bé ni per a què, ni... Mira, ara seré dolent, però m'ha vingut al cap dels deures dels nens.
Vinga, sigues dolent, doncs.
Sí, fan els deures i molts nens, ja m'he trobat molts que t'ho diuen, dic, però escolta'm, per fer-los d'aquesta manera, quin sentit? Diu, home, clar que els haig de fer, diu, no importa el que posis, però el mestre ha de veure que estan fets, perquè no mirarà res més. I només en veure que estan fets, ja està. O sigui, no importa el que facis, saps? Sí. Bueno, doncs dic per la qüestió com de la intrascendència, de la banalització de tot, de les comunicacions, de les relacions, que és una cosa que sense adonar-se massa ens anem com deslliçant, no? cap allà.
O sigui, et refereixes que hem anat simplificant el nostre llenguatge comunicatiu.
O potser que el llenguatge comunicatiu ha anat simplificant els vincles.
Vaja.
No? És a dir, que els empobreix.
Bàsicament, en Roman diu que hi ha determinades situacions que demanen una determinada comunicació. Hi ha determinades situacions que en demanen una altra.
O que, per les quals no és imprescindible o no té major transcendència. Però jo crec que fem com generalitzacions excessives. Ara, escolta, qualsevol conversació, si no acaba, bueno, t'envio un mail, poc li falta. Jo tinc converses a vegades amb pacients i em diu, bueno, no sé què, dic, bueno, em truca quan tal, diu, vale, no sé què, t'envio un mail, t'envio un mail, i a l'altre se dic, bueno, i sobretot, no deixi de trucar-me, Déu. Perquè és que no vull el mail, perquè jo amb el mail no faré res, perquè no hi ha manera de fer un intercanvi.
Algú pot pensar, però, Bé, en determinades circumstàncies, un correu electrònic és equivalent a una carta?
El correu electrònic és unidireccional. Va d'una direcció a l'altra, siguin preguntes, afirmacions... Mm-hmm. No, en canvi, en una conversa telefònica, com és conversa, hi ha un intercanvi i entre els dos pot sorgir alguna cosa que no estava ni en un ni en l'altre, però és producte d'aquella conversa. En els mails pot passar, però costa més.
D'acord.
El més fàcil és que siguin...
Passarà sempre i quan la persona consideri que aquell correu electrònic pot tenir un valor i l'escrigui d'una determinada manera, etc, etc. Que sí que hi ha persones que conserven correus electrònics com qui conserva cartes, no?
Oi, no, i fan de document fan per de moltes coses.
I correus electrònics d'un determinat moment, etc, etc.
I a veure, i per lo que, a veure, una de les avantatges del correu electrònic és la concreció. Vale? Què passa? Segur que per qüestions de feina, si tu truques, què tal, com estàs, bé, i la dona, bé, i el fill, tal, escolta, i què fareu? I després de 5 minuts dius, bueno, ja fet el tal, del qual, bueno, recorda que eren 5 punts, tal. Tot això que no cal dir per tal, o sigui, mm-hmm. Fas en un, és quet, succinta, no necessites l'altra part, i dius, xum, aquí va, i ja està, i no penso més, és, o sigui, no penso en l'altra, penso en la feina, penso en el que s'ha de fer, penso purament en la producció. Que efectes de treball estan molt bé, però efectes vinculars, és en pH la cosa.
D'acord, és a dir, ho qüestiones bastant més.
No és una autovia.
Per tant, partint d'aquí, dius qüestionar bastant més que nens de 7 anys, de 8 anys, vagin al col·legi amb telèfons mòbils, amb connexió de dades, amb la possibilitat de missatgeria instantània, etcètera, etcètera.
Bueno, això són tarifes que normalment s'han de pagar i tan aviat no van amb tanta cosa, però sí que hi ha un enlluernament i pels nanos és absolutament enlluernador, però aquí tornem a ser-hi, no? Sembla moltes vegades el preu de jugar menys, no? D'un sedentarisme, no? D'estar molt més assegut, inclús de menjar més. Que les alarmes al voltant de la qüestió de l'obesitat en la infància són és impressionant, o sigui, té quasi caire d'epidèmia. I part de la qüestió és justament que totes les activitats són asseguts: tele, ordinador, videoconsola, mòbils, la música, i a més tampoc requereix això, ni sortir gaire ni estar amb els altres, no? Ni anar enlloc, ni buscar els altres, no? Doncs, com tot, el de l'ordenament, tornem, no? És a dir, aquestes de les coses que els pares d'avui en dia els hi toca lidiar personalment.
Complicat, segurament, eh?
Complicat per moltes raons, perquè els pares també diuen, jo també tinc el meu problema per limitar-me.
Quan nosaltres érem petits, el telèfon era a casa.
Sí.
I estava en un determinat lloc. Per tant, diguem-ne, qui bloquejava el telèfon bloquejava la possibilitat de comunicació.
Exacte.
Ara no. Ara el telèfon va al damunt nostre, diguem el telèfon, com podem dir, tantes altres eines, diguem-ne, de comunicació, no?
Efectivament.
I per tant els pares arriben fins on poden arribar, aquí també.
D'acord, però diríem, però se n'han d'ocupar, d'una manera o d'una altra. Ho han de ordenar, de restringir, de regular...
Mm. No? I si la meva amiga o el meu amic el té... i jo ho vull tenir.
Doncs, sempre dic el mateix, o sigui, els nens el que vulguin, poden dir el que vulguin, poden pensar el que vulguin, la qüestió és que és el que fan els pares, amb aquest tipus de coses.
Amb aquest tipus de coses.
Clar, però és que quan un pare diu, oh, és que està tot el dia, fixa't, està del portàtil, a la té el portàtil, la televisió i el telèfon al cantó, i té 10 anys. Dius, ah, i com s'ha fet aquest nen? Per tenir un portàtil, una televisió i un mòbil. Com no li has comprat tu? No, màgia no ha fet. És a dir, no hi ha prou amb que el nen vulgui tenir tot això. Si el pare no li dona, o si els pares no li compren, no li permeten, no ho tindrà. Aleshores, la qüestió no és tant el que demana el fill o la filla com la manera en què els pares ho maneguen, això. Mm-hmm.
Una qüestió també a partir precisament d'aquesta comunicació virtual. Mm-hmm. Els nens o les nenes que participin més de la comunicació virtual seran també més sociables o no?
Ja ho veurem. Sí, ja ho veurem.
És a dir, no hi ha una relació causa-efecte. Qui parli més a través de missatges o d'ordinador o de xats, no...
Jo no ho sé.
D'acord.
No ho sé.
D'acord. No vol dir que sigui dels que més que vida més social fa. No.
No necessàriament.
No necessàriament.
Home, a veure, això ha sigut un gran d'allò pels fòbics.
És a dir, pot haver molta timidesa darrere d'una conversa.
Exactament. Home, aquests que... A veure, sempre ha sigut un clàssic, els escriptors, bueno, escriuen, però clar, molts no xerren, són els que estan allà al final de l'última fila, observen molt i després escriuen de tot el que veuen, tot el que pensen i que mai diuen.
Doncs gairebé t'ho posaria al revés. Per una persona tímida, aquesta pot ser una forma de comunicar-se que no hagués desenvolupat mai en altres circumstàncies perquè no hi havia aquesta possibilitat.
Sí. Li facilita els contactes, els intercanvis. Sí. Això sí.
Però sempre caldrà fer el pas següent, està clar.
Però s'haurà de complementar...
El pas més humà de l'assumpte.
Exactament. Més de pell, no? Perquè no, fins i tot dèiem, no? el tacte i l'olfacte també intervé en les relacions personals, no? I tenim de moltes experiències, inclús és molt curiós el que passa amb l'olfacte, no? que retenim olors i de la nostra història, que de vegades dius, ui, aquesta olor, entres en un lloc, dius, ui, sí, era l'olor que feia el llar de foc de la meva àvia quan jo era petit.
El que ens ha passat aquesta setmana amb la flor de Sant Joan, vaja.
Ah, sí.
I el corpus i aquesta identificació absoluta amb una època, amb un moment, amb una d'allò, no?
Sí, però això ni és una foto... Ni t'ho van enviar per MP3 comprimit o una carpeta zip. Pues no.
O sigui que apel·les a la part sensorial.
Exactament, sensorial, tal qual. Dels cinc sentits més l'altre.
D'acord, de la part sensorial de la comunicació.
Exacte, de les relacions. A veure, la comunicació és una part del vincle. Si estem en... O depèn com definim comunicació... Però diríem, podem estar en silenci, no?
I dir moltes coses.
Exactament, no? I notar la presència de l'altre. Sí. Per exemple, hi ha molts nens que et diuen, no, que important que la mare estigui a casa. Quan està a casa no li fa ni cas. Dius, però escolta, per què volies que estigués a casa? Home, molt millor que estiguis a casa, fantàstic. Per què? Bueno, ja veurem. Ja per si et necessito, no? No necessàriament... l'han de fer servir per alguna cosa, però si diuen mama, bé, o hi és. I potser es tiren això, la tarda fent altres coses i no interactuen, però la presència continua sent-hi i com això és percebut pels presents, també dona un rèdit, malgrat que no hi hagi comunicació. La comunicació i més la verbal és una part de les coses, és a dir, per exemple, quan tu li dius sí, amb les paraules diu una cosa, però amb els ulls diu una altra.
Les persones que escrivint diuen unes coses.
Exactament, aquí estem. Aquí
I amb estem. Les paraules en diuen una, o diguem-ne que és un altre discurs.
Sí.
Sí.
Exacte. No? Hi ha alguns que aquests amb tanta timidesa escriuen molt bé i diuen una quantitat de coses que després no tornen a sortir.
Que en la vida real costen d'aparèixer.
Sí.
Té una certa lògica?
Sí.
Perquè també tots trobem moments en què ens sentim més lliures per...
És que costa expressar, transmetre, justament, com costa i és costós, tirem tant de l'altre.
D'acord. És a dir, no és que els tímids no comuniquin, sinó que es comuniquen d'una altra forma.
Clar.
D'acord?
Clar. Jo trobo que totes aquestes qüestions en principi han d'enriquir la vida, no? Però també introdueixen també porten conseqüències per la vida social. No són només aportacions plenament beneficioses, sinó que, com tot, no? Ja és una qüestió de balanç, és una qüestió de pagaments i se'n fan. I crec que estem una mica innocentots o incauts o...
Que no ens n'adonem.
Sí. Sí, negadors, no? Parcials, no? Per exemple, quan els pares et diuen no l'he comprat el mòbil perquè així el tinc localitzat sempre. Dius, però no. Primer que no és veritat, no? És a dir, perquè els mòbils es connecten, es desconnecten, però no saps la quantitat de bateries descarregades que hi ha. No, i la bateria.
Eh? Una excusa inútil.
Exactament, o sigui, si el nano no vol que el trobin, no el trobaràs.
O sigui, vagi amb mòbil o vagi amb GPS.
Exactament. A veure, que de vegades o sigui, veiem una part però no veiem totes les altres que també van implicades en aquesta qüestió. I potser sí que en lo social tenim tendència, anem tan ràpid amb tantes presses, s'han de fer tantes coses que no queda temps per veure per què les fem, amb quina intenció, de quina manera i què significa, quina significació té. Crec que estem en un moment en què es fa molt perquè es pensa poc i perquè se sap poc, falla com si fos el valor simbòlic de les coses. Aleshores s'han de multiplicar les accions perquè no trobem les paraules i perquè no acabem de trobar la significació o de donar-li la significació que té. I aleshores, per exemple, repetim, es repeteixen coses, torna a passar i torna a passar. Els fets diuen coses que si no es parlen d'una altra manera estan condemnats a repetir-se. Si jo vinc cada vegada 10 minuts abans i tu no em dius res, jo vindré cada vegada 10 minuts abans, i un dia vens i em dius, escolta, saps que mai començarem a l'hora que tu vens, no? Doncs potser vindré 5 minuts més tard, 10, però necessito, és a dir, què significa això? Potser que jo t'estic demanant que comencem abans, però que moltes de les coses que no diem o que no ens aturem a pensar què significa, no? Quina transcendència tenen, quin valor, què representen, ens condemnen a més accions. Aleshores, l'únic valor ara ja sigui absolut i que està hipervalorat és el temps. Perquè sembla ser que en tanta modernitat l'única cosa que no s'ha mogut és que tots som mortals i ens morim més o menys per un igual. Amb la qual tenim el temps que tenim i és molt valiós i... Però cal veure com el corrent tant el gastem i el mal gastem. De vegades no cal córrer, és al revés. El que toca és quedar-se quietet i pensar, o decidir, o saber...
Vaja, és gairebé com si ens diguessis millor una bona conversa cada setmana que un mal diàleg cada dia.
Per exemple. Està bé.
Mal diàleg, vull dir, un diàleg intranscendent, vaja.
Sí, no parlar del que toca.
Per parlar del que toca. 10:49, demà a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament hi haurà una munió de gent en espera de la sortida dels gegants. Molt probablement entre aquesta munió de gent s'enviaran missatges dient jo estic aquí, tu estàs allà, estem al mateix lloc tots, i en el fons hi haurà un esperit de comunicació col·lectiva que hi seria amb mòbils o sense mòbils també. Amb esdeveniments així, no?
És probable que molta gent de la que està allà
ni
pensi en el mòbil, no? Perquè justament sempre s'han trobat, és un espai que tampoc hi ha per perdre's massa,
per perdre's massa.
Encara que és cert que en un moment determinat no et trobes, no et veus, no hi són on t'han de ser, doncs tires el mòbil.
Però en canvi tothom sabrà més o menys on ha de ser, on li agrada ser en aquell moment, no?
Sí. Al modus tradicional,
al costat d'aquí amb els nanos a veure ja
pel coneixement que tenim d'un de l'altre, tu sempre et poses allà o jo sempre estic aquí,
que per allò sensorial que deies
sí, i que recull també l'experiència viscuda, no? La història, la trajectòria
pels pares, pels avis, pels que sí. Això també és comunicació,
això també però... està present en la comunicació.
I suposo que aquests són els moments que justifiquen bona part de la vida social, no?
Pues sí, i molts són implícits, a més.
D'acord, no? És a dir, no cal que s'ho digui ningú.
Exactament, de vegades no cal dir-ho.
Potser només cal dir l'hora exacta, però tothom sap que demà a la tarda
ens trobarem
en algun lloc o altre amb els gegants al carrer, etcètera, sí, no? Sí. Sense necessitat de dir gran cosa més.
Clar, segurament a menor edat més tirada mòbil.
Més tirada mòbil.
Perquè ja està, diríem, com implantat.
Bé, estarà instituït que veurem un munt de fotografies de la tarda de demà de persones que estaven en un lloc o un altre i que volen compartir, no sé si dir, la il·lusió d'una tarda, no?
En quant a fotos,
en quant a vivència,
Clar, però jo em pregunto, si jo t'envio la foto, què estic compartint? O sigui, què t'estic dient? Què he vist jo en la foto? Hem vist, o sigui, el que jo estic veient en la foto és el que tu veuràs en la foto?
Potser sí.
O potser no.
O potser no.
Potser, si et dic, escolta, em vaig sentir tan feliç, jo, com t'envio la foto? Veig la foto, hi ha gent que somriu, tal, dius, però què m'ha despertat a mi aquesta foto? Si jo t'ho dic en paraules, tu ho entendràs molt més bé que si t'envio la foto. I aquesta part dels missatges, més la part més emotiva...
El que et sap greu és que haguem perdut la possibilitat de dir les coses en paraules o de saber-les dir o de...
Sí,
d'acord. Que haguem agafat la imatge de les coses per substituir el discurs en paraules?
Sí, la imatge de les coses.
La imatge de les coses.
L'altre dia un nen que m'explicava, no sé si era no sé quin sintagma, una cosa atributiva, que era quan venia precedides del verb ser, estar o parecer. Dius, vale, això és molt modern. On el parecer està al mateix nivell que el ser i el estar. La imatge és el parecer.
D'acord.
Oh, mira una imatge. Sembla que s'ho estan passant superbé. Però clar, el que no es veu a la imatge és que han passat altres coses.
D'acord, però amb les imatges hem reconstruït moltes etapes de la nostra vida, no?
Sí, sí, serveixen d'apoyatura.
Que no tindrem, diguem-ne, que no tindrem ningú que ens la pugui tornar a explicar en molts casos. És a dir, aquelles persones que agafen l'àlbum del Corpus de fa 40 anys i veuen els seus pares i la seva família en imatges i en fotos, no tindran mai el discurs dels seus pares ja per poder explicar aquella fotografia, no? I en canvi els despertarà el que poden despertar moltes fotografies que es puguin fer demà.
D'acord, ja el que desperta en aquell moment, ja el que va despertar en altres moments, ja les coses que els pares explicaven d'aquella foto, veus que no hi ha el tiet Joanet, és que aquell dia, no? I ve l'anècdota o ve les paraules... que, diríem, no només complementen la imatge, o sigui, és com al revés, la imatge el que ve és a complementar una altra cosa molt més rica i extensa.
D'acord, la imatge ens porta el record.
Exactament. Tal qual. I de vegades som tan, ens alienem tant en la imatge que confonem la imatge amb el record.
Vaja.
No sé, o sigui, moltes gent ho diu, no sé si ho vaig viure o és la foto que vaig veure. No sé si jo hi era o era una qüestió de la foto, perquè la imatge és molt potent, és molt pregnant i ens aliena.
Val més que mil paraules o no?
És una dita, això.
És una dita.
Digue-ho amb imatges, això. Costa, eh?
Costa.
Això està molt bé. O sigui, una imatge val més que mil paraules, però això són paraules per explicar el que val una imatge. Bueno, valdrà més que mil paraules, però hi ha coses que les imatges no poden dir.
Hi ha coses que les paraules no poden explicar?
També, sí. Hi ha coses que les paraules no poden explicar.
És a dir, entre que els pares puguin veure la imatge del seu fill plena de felicitat o la puguin explicar, és clar, no sé.
A veure, o diríem, se't veia tan bé en aquella foto, i l'altre pensa si sapiguessis, no? És a dir, tu pots veure el que vulguis, però diríem, veus una part, veus el que sembla, però no el que és ni com està.
D'acord.
Pots inferir, pots, no, intentar esbrinar, i al revés, no? O sigui, quan veus gent que diu, que tal, fantàstic, i veus unes ulleres fins aquí baix, una mirada trista, i dius, digue el que vulguis.
O sigui que no es tracta de reconar les imatges, sinó de no reconar les paraules.
Sí. O que sempre diríem, una imatge valdrà més que mil paraules, però cal les paraules per dir quan val la imatge.
I per tant no hem de deixar mai de perdre el valor de les paraules i el valor del llenguatge.
Efectivament.
Que això és el que creus que estem arraconant a poc a poc?
Sí, que està com una mica menys tingut.
D'acord.
Està com molt en plan mercenari. No? S'utilitza per
determinades coses d'una forma molt ja pautada i sense matisos ni sense...
Per exemple, el gust de parlar, l'amor per la retòrica, l'art de l'oratòria, però és que ni els polítics, no, quan la gent et diu, bueno, ens juntem i xerrem. Quanta gent et diu que junta per xerrar, per dir coses, no? Ara s'ha d'organitzar, no? Ha de ser un col·loqui de no sé què, no sé quant, que ens juntem tot el dia, tal hora, per poder fer-ho. Però ho es munta com una activitat.
Però hi ha gent que es troba molt sovint.
Sí, Sí, però hi ha poca gent que tingui conversa, eh? Que es digui coses o que intercanviï coses que siguin significatives, interessants. Ah. A veure, hi ha de tot.
Sí, sí, jo... suposo que no et refereixis al sentit que cada conversa esdevingui...
Exactament.
No cal que tot sigui d'una transcendència extrema.
Aquí està.
D'acord.
Però que tingui contingut, no? Emotiu, significatiu, experiencial, vivencial, d'alguna manera. No? Que porti a alguna cosa de, no cal, com dius tu, necessàriament ni transcendència ni una cultura elevadíssima, però bueno, que tingui, si més no sé, bon humor, o que tingui això, no? Donar-se a conèixer
i això, ara que estem en els darrers minuts, això ho estàs trobant a faltar?
Jo trobo que sí.
Des dels més menuts, també?
Bueno, jo crec que justament la paraula a nivell de la família opera bastant poc. Opera bastant poc. Que veus que és un dels preus que paguem per totes aquestes tecnologies que inviten a un cert aïllament i a un cert silenci. No? No es parla ni es diuen les coses. No? Que queda poc temps o poc espai.
Ai, o poques ganes
o
poca capacitat de...
Jo crec que això s'exercita. Anar parlant i tenir-ho dona més ganes de fer-ho.
D'acord. O sigui, no és allò que em ve de gust parlar o no em ve de gust, tot ve de gust o no ve de gust, sinó que s'exercita una mica. També s'aprèn això?
També. No? S'experimenta en el bon sentit de la paraula, es fa experiència d'això que invita a repetir, no? A tornar-les a fer.
Dic perquè és com si digués, a les cases es parla poc i en canvi a les xarxes socials no es para de parlar.
Clar, però la qüestió està en el dir. Sí. Es parla molt i es diu molt poc.
I es diu molt poc.
Sí,
parla molt i es diu molt poc.
Sí.
Bufa.
Sí, sí. Però bueno, mira, fixa't, ara feia gràcia recordar una frase d'una noia de 16 anys que tenia el seu Facebook, i era ser bo no és ser tonto, el problema és que és veritat que hi ha alguns tontos que no valoren la bondat. A veure, que són frases, però veus, alguna cosa ha dit, hi ha alguna cosa diu que et fa un somriure, que tal, i no és exactament una frase totalment fusellada,
no.
Està més o menys passada per ella.
Vols dir elaborada.
Sí. I et diu, dius, mira que maca, mira com pensa, mira com... Però a l'altre que et fusella coses de tot arreu, dius...
Doncs a veure si aprofitem l'estiu per parlar i dir coses.
I tant, i tant, i tenir trobades.
Tornarem a la tardor. Roman, gràcies, com sempre.
Molt amables.
Bon estiu.
Bon estiu per a vosaltres també.
I ens tornem a retrobar a la tardor. Són les 11. En 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.